Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés dels Diputats ha començat el debat pel traspàs en immigració. Ha abocat el fracàs la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha acusat Podem, un dels partits que s'hi oposa, de centralista i anticatalà.
L'Estat espanyol no ha volgut o no ha pogut controlar aquest fenomen. Ho volem fer nosaltres. Si l'argument és que no poden traspassar les competències perquè els catalans som uns delinqüents o perquè els catalans som uns racistes, aquesta serà la prova de cotó que és tan anticatalana i centralista l'extrema dreta com ho és l'extrema esquerra. Sempre escullen l'extrema Espanya.
La proposta era un acord d'investidura entre el PSOE i Junts per fer president Pedro Sánchez i no obtindrà previsiblement els vots suficients. I al Parlament, socialistes, republicans, comuns i la CUP han sumat forces per tirar endavant al proper ple una declaració institucional per exigir la fi del genocidi a Gaza i el suport i protecció a la Global Sumut Flotilla, una declaració però que no es podrà llegir al plenari ja que no ha rebut el suport de Junts. Ana Balsera és diputada d'Esquerra Republicana al Parlament.
Amb aquesta declaració institucional del Parlament de Catalunya és denunciar aquest genocidi i també denunciar els assassinats a periodistes, el bloqueig a l'ajuda humanitària i els desplaçaments forçosos. Com deia, no podem mirar cap a una altra banda davant d'aquest genocidi que veiem dia a dia a les nostres televisions.
El ple del Tribunal Constitucional ha inadmès per unanimitat totes les recusacions contra els magistrats conservadors plantejades en els recursos d'empara de Carles Puigdemont, Toni Comín, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Turull. Les defenses demanaven que no poguessin participar en les deliberacions dels recursos contra la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de mantenir les euroordres i de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació. Així, el Tribunal haurà de resoldre els recursos amb una majoria de 7 membres progressistes i 5 conservadors. I el Mercat Municipal de Palamós ha fet avui el seu darrer dia d'activitat abans de l'inici d'unes obres de reforma que el mantindran tancat 7 mesos. En aquest temps, 11 de les 21 parades actuals es traslladaran provisionalment a un local proper que ha llogat l'Ajuntament. Les obres de reforma del Mercat de Palamós invertiran 2,4 milions d'euros per fer-lo més funcional, sostenible i modern. I el Festival Panoràmic dedicat al cinema i la fotografia tindrà aquest any com a lema Break, un nou ordre visual, i reflexionarà sobre l'acceleració i els canvis que han marcat el quart de segle i serà fins al dia 28 de desembre.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip un dia més, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 23 de setembre i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Déu-n'hi-do la refrescada que hem tingut les últimes hores. Hem despertat aquest dimarts amb temperatures més pròpies de finals del mig d'octubre que no pas tot just del primer dia sencer de la tardor astronòmica. I en aquests moments la temperatura continua força mandrosa. No puja gaire. En molts indrets del país encara a aquesta hora del migdia està per sota dels 20 graus. Només en alguns racons de la Costa Daurada, al llarg de les immediates hores, la temperatura assolirà els 24, 25, 26 graus, també cap a les Terres de l'Ebre. Això sí, allà amb més vent. I els núvols que van creixent en alguns racons del Prepirineu, també a l'Alt Pirineu, de fet, amb algun floc de neu que cau cap als 2.000 metres d'altura, i atenció amb d'altres núvols més potents, en aquest cas, que es formaran a les comarques de Girona, arribant fins al Vallès Oriental, al Maresme i al Barcelonès. Ruixats que, sobretot a últimes hores de la tarda i ja aquesta propera nit, descarregaran amb ràbia a les comarques metropolitanes. Us seguirem a la xarxa.
doncs avui al Connectats parlarem de la síndrome postvacacional i de salut mental. Ho farem amb el doctor Antoni Arumí, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana, avui per analitzar l'auge de la dreta catalana i la funció dels mercats, com per exemple el de la Boqueria. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Ferran Penya, enginyer i president de l'Ateneu Terrassenc. Continuarem amb Salut per valorar els beneficis de l'entrenament funcional amb Àlex Turó, Tenorio, entrenador personal. I acabarem amb Cultura per conèixer el treball de la badalonina Nerea Martín, històries d'amor que curen i transformen. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Ja s'ha dut a terme la primera barema de terrassenc, una varietat de raïm autòcton de la ciutat. El gener del 2023 es van plantar a prop de 500 ceps de terrassenc i l'any següent uns 500 més. Aquesta varietat autòctona de raïm va desaparèixer amb la filoxera i la industrialització. A partir d'un esqueig conservat a l'Institut Català del Vi, es va aconseguir reproduir en un viver i plantar-lo a iniciativa de l'empresari Joan Lao. La previsió era fer una primera barema a la tardor de l'any que ve, però la vinya ha crescut més ràpid del previst i això ha permès avançar la primera collita. Un cop collit aquest raïm, passarà 24 hores una càmera en fred per frenar la maduració. Demà s'exprimirà per extreure'n l'essència que s'emmagatzemarà en aquest dipòsit per iniciar el procés de maduració. Allí fermentarà i el sucre acabarà convertint-se en alcohol. El vi que sortirà d'aquest raïm s'anomenarà Barrancs de Gaià. Les primeres ampolles es preveuen per a la primavera. Seran per consum particular, ja que la propietat no preveu per ara comercialitzar aquest vi que tindrà denominació d'origen Catalunya. Tot el procés es farà a la mateixa finca. A banda de terrassenc, a la finca de Can Font de Gaià, també hi ha plantada garnatxa blanca, garnatxa negra, sumoll, picapoll i malvasia.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a Sabadell. En Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Carme. A Sabadell tenim novetats amb el cas d'Helena Jubany, la jove bibliotecària assassinada fa gairebé 25 anys. El jutge de primera instància, número 2 de Sabadell, ha acordat la reobertura de la causa contra Anna Echaguibel, una de les primeres sospitoses, i també l'extracció de mostres d'ADN per comparar-les amb les restes biològiques d'una dona que es conserva en el jersei de la víctima. La jutgessa recorda que ja en el seu dia hi havia una acusació bastant sòlida però insuficient, cito textualment, com per portar-la a judici. En l'arxiu, però, ja es deixava la porta oberta a la reobertura quan apareguessin noves circumstàncies que fossin rellevants per al cas. I això és justament el que ha passat ara amb els nous estudis d'ADN que s'han fet de les restes del cos i la roba d'Helena Jubany. En aquest sentit, la jutgessa recorda que en els darrers resultats obtinguts apareixen mostres d'un nou perfil genètic femení que no es van detectar en la primera investigació. A més, es tractarien de restes que no corresponen ni a la víctima ni a Montserrat Careta, una altra de les persones que va ser investigada i que es va acabar suïcidant a la presó. L'objectiu ara és confirmar o descartar Echaguibel com a sospitós en ferm.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La Policia Nacional, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, ha detingut 4 persones per explotar sexualment 18 dones a Badalona en el que ha denominat com a Operació Tavira. Els detinguts se'ls imputen delictes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual, prostitució coactiva i pertinença a organització criminal. També tinença il·lícita d'armes, delicte contra la salut pública, detenció il·legal i agressió sexual. S'han intervingut més de 42.000 euros en efectiu, 2 caixes fortes, 1 destral, 2 bats de beisbol, uns 35 20 grams de substància estupefaent, documentació i diversos dispositius electrònics. Els arrestats es lucraven amb un terç dels diners obtinguts per les dones en l'exercici d'aquesta explotació sexual. La investigació es va iniciar el passat 14 d'agost de 2025 i va culminar el passat 16 de setembre quan, per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Badalona, es van fer dues entrades i el registre de dos domicilis a Badalona. Un d'aquests, ja vam informar aleshores, va ser al carrer de Tortosa, al barri del Gorg.
Gràcies, Anna. I continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Amb una llarga trajectòria de més de 20 novel·les i diversos reconeixements, entre ells el recent Premi d'Honor Cartagena Negra a principis d'aquest mes, l'escriptora pretenca Rosa Ribas Moliner és la pregonera de la Festa Major del Prat que arrenca divendres. Un encàrrec que ha rebut amb emoció, però també nervis. Reconeix que no sap si li serà més fàcil que qualsevol altra persona fer un pregó sent escriptora, però sí que assenyala que per ella és com escriure una novel·la.
La primera part de la preparació va ser no pensar en el pregó i bloquejar-ho durant tot el temps possible per no posar-me nerviosa. I en un moment, jo crec que ha sigut com escriure una novel·la. Uh-huh. En un moment, de cop tens la idea de què és el que vols dir i com ho vols fer, es va construint el teu cap. I es va, poquet a poquet, es van lligant totes les peces i ara no, només és que surti bé, no? Que puguis, perquè és molt emocionant sortir, que tot el que tu has pensat i tot el que està rondant pel teu cap surti en la forma que tu volies.
Un pregó que, segons ha explicat, no estarà de tot acabat fins que surti al balcó de l'Ajuntament i del qual només ha dit que parlarà del que millor sap, d'històries del Prat. El municipi és protagonista, de fet, d'una de les seves últimes novel·les i més estimades, l'autobiogràfica Peces Abissales, un llibre que dista molt de la seva extensa obra dedicada al gènere negre. Tanmateix, Ribas assegura que en totes elles hi ha un element comú en els personatges, la sensació d'estar entre dues aigües.
Jo no ho sabia quan començava a escriure, però totes les novel·les, els personatges estan una mica desplaçats, una mica desubicats. Jo crec que és més, la paraula és desubicació. Quan estàs desubicat, aleshores observes. I és el que fa la Cornèlia, que està entre dues cultures, el que fan els Hernández, que estan a una barriada i són detectius, el que fa el pintor de Flandes, que és flamenc i està vivint a Madrid i completament, aquest sí que està desubicat, no? I crec que és una manera de traspassar la teva experiència pròpia als personatges i donar una mirada particular.
Després de Los viejos amores, el quart cas detectivesc de la família Hernández, Ribas ja treballa en una nova novel·la de la qual encara no ha volgut desvetllar el contingut, però que de ben segur tindrà aquest tarannà desubicat tan propi de l'autora.
Gràcies, Luis, i tornem ara al Vallès Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El local del Centre Excursionista de Castellà va ser la seu de la campanya de donació de sang la passada setmana, on un total de 56 castellarencs i castellarenques van col·laborar. Entre 800 i 1.000 persones necessiten diàriament a Catalunya una donació de sang per poder superar un accident, una operació o una malaltia. Això no seria possible sense els donants anònims que desinteressadament col·laboren en aquestes campanyes regulars de donació. L'època estival, a més, és el moment de l'any en què menys donacions de sang hi ha. Les vacances no afavoreixen les donacions, tot i no existir una disminució de la demanda. Durant el mes d'agost, per exemple, les donacions a Catalunya van sumar un total de 7.600, segons les dades de Juan de Júnior Castillo, metge encarregat de la donació local. A Castellà, cada campanya té com a mitjana la participació d'una cinquantena de persones diàries, la mateixa xifra prevista per la jornada de la passada setmana, una xifra que es va complir amb un total de 56 donacions que des del Banc de Sang i Teixits assenyalen que serviran per nodrir un total de 156 persones necessitades. Els únics requisits per donar sang és ser major d'edat, amb un pes superior als 50 quilos i superar les proves de pressió arterial i de nivell d'hemoglobina que es practiquen en el moment de la donació.
Gràcies, Albert. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
Una cinquantena de vaixells conformen la flotilla Global Sumum que travessa el Mediterrani per portar ajuda humanitària a Gaza. Una sortida mediàtica des del port de Barcelona, una tornada precipitada per les inclemències del mar i l'atac de drons d'Israel van ser alguns dels titulars que van acompanyar aquesta missió. Els vaixells són la cara visible, però hi ha una xarxa de persones que els presten suport des de terra. Una flotilla invisible, de la qual hi participen alguns santcugatencs, tal com va avançar Televisió de Sant Cugat. És el cas de Carolina Soto i el Pimo, una parella de Sant Cugat que col·labora amb la flotilla des de Tunísia. Tot va començar al port del Fòrum quan van anar a donar un cop de mà amb el que fes falta. durant una setmana, Carolina, la seva parella, el Pimo i dos santcugatencs més, van treballar a Barcelona per dotar els vaixells de les peces que necessitessin. Després que la flotilla de la Llibertat marxés, van contactar de nou amb Carolina i el Pimo per si volien seguir ajudant, però ara des de la capital de Tunísia, Tunis, on molts vaixells fan parada i d'un dia per l'altre van anar cap allà. Sentim Carolina Soto.
Sempre pues, el temps corre en contra perquè pel bé de la missió s'ha de compatibilitzar dues coses a vegades difícils. Per una, marxar quan abans per arribar al final de la missió, al final que és intentar obrir un corredor humanitari a la franja de Gaza i alhora visibilitzar arreu del món tot això a través d'aquest moviment increïble.
Per a Carolina tot plegat és molt dur, molt bonic i molt boig, però també, segons diu, és una experiència molt significativa que t'ajuda a veure el conflicte de Gaza.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Amb el final de l'estiu i el retorn a la rutina, hi ha persones que pateixen el conegut síndrome postvacacional. Els experts asseguren que aquest malestar emocional sol desaparèixer de manera natural en aproximadament 2 setmanes. Avui parlem d'aquesta adaptació, però sobretot de salut mental. I ho farem en companyia del doctor Antonio Arumí, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Doctor, benvingut.
Moltes gràcies.
Com han anat les vacances?
Molt bé, molt bé.
I la rentré?
Molt bé.
Sense síndrome postvacacional?
Sense síndrome postvacacional. Clar, al final, quan tens certa edat, 62 anys, aprens a regular una mica aquest síndrome, però l'he tingut moltíssimes vegades.
Sí? I és freqüent entre la població aquesta afectació?
És freqüent. Mira, primer comentar-te, al llarg de l'any hi ha una sèrie de síndromes o de patologies que acostumen a passar, no? Abans de vacances també existeix un síndrome. Quan la persona comença les vacances també pot haver uns episodis d'ansietat o una mala adaptació a l'inici de vacances. Hi ha el postvacacional, que és el que estem parlant, i el de Nadal. Nadal és molt habitual que la gent tingui una sèrie de problemes relacionats amb la falta de familiars propers, amb els records de la infantesa, i després hi ha primavera i tardor, normalment hi ha patologies que tenen que veure més amb el canvi de temps. O sigui, al llarg de l'any hi ha, jo diria que 5 èpoques concretes que veiem un augment del que seria patologia psiquiàtrica. Postvacacional, què és? Que al final tu durant vacances fas una vida concreta. Tu estàs amb la família, canvies els horaris, tens més temps lliure, normalment surts al camp o a la muntanya. Si tu tornes després a la feina i vols recuperar la vida anterior, si has perdut l'hàbit de dormir, perquè també has de dormir molt més tard, si has estat fent activitat física i de cop i volta estàs sedentari, treballant, casa a casa, treballant, si tenies més vida social i deixes de tenir-la, tinc que adaptar-me a una vida nova. Llavors, cada X temps, és com si tinguessis un jet lag, no? Cada X temps torno a adaptar-me. Això, clar, al final provoca que cada any, quan tornem a començar, si no sabem què fer, tornem a començar amb aquest síndrome.
Hi ha una franja de la població a qui afecti més?
Normalment afecta a les persones que tenen obligacions amb el dia a dia diferents de les vacances. Clar, una persona que no tingui distinció entre vacances i temps lliure, una persona que estigui jubilada, una persona a certa edat que té una feina molt flexible, ho nota menys. Ho nota més les persones que tenen horaris concrets que no els hi permeten fer activitat al temps lliure, i estudiants, clar. Una mica la síndrome de torno, tots ho hem tingut quan érem nens, no? Hòstia, de cop i volta torno al col·le i estava allà al poble, m'ho estava passant també, no? Aleshores, aquesta franja seria gent madura, diria jo, i gent jove. Una mica les dues franges que són més habituals.
I com hem d'afrontar aquesta situació?
Bueno, una mica el que et deia, no? Què tenim que fer? Tenim que intentar recuperar hàbits de son el més ràpid possible. Clar, no és fàcil recuperar uns hàbits de son adequats quan de la cop i volta has canviat 3 hores. En comptes d'anar a dormir a les 11, m'haig de dormir a les 2 de la matinada. Intenta recuperar-ho. Mantenir una activitat física, que he tingut durant vacances. No puc de cop i volta fer una vida sedentària si el que feia és una activitat física concreta. Tenir motivacions. No és igual, acaben les vacances que m'ho he passat molt bé i he estat a la muntanya, o he estat al mar, o he estat fent una tasca social, una ONG, i ara m'incorporo al meu dia a dia i solament treballo a casa, casa treballo. Clar, això al final el que provoca és que aquest síndrome s'allargui. Llavors, tenim que ser molt cuidadosos. Quan comencem a treballar, tenim que intentar seguir tenint temps lliure, vida social, activitat física. Encara que em costi que vaig més cansat, és igual, manté una sèrie de ritmes d'activitats que et facin sentir bé. Ja sé que és una utopia el que et diré, però tenim que intentar que tot l'any sigui una mica similar a les vacances.
Trobar un equilibri.
Correcte.
Si passen aquestes dues setmanes aproximadament, que poden ser una mica més, però veiem que aquesta inadaptació a la rutina continua, s'allarga, és símptoma que hi ha alguna cosa més?
Clar que no anem bé. Pensa que aquí es junten dues coses. Primer, el síndrome postvacacional i després l'entrada de la tardor. Vale? El dia és més curt, hi ha menys hores de llum, anem cap a l'hivern, una època, al final, si el que fem és una imatge de l'any, la primavera és més alegre, l'hivern és més trist, no? Seria una cosa, hi ha persones que els agrada l'hivern, però al final menys hores de llum i una vida més freda, més solitària. S'ajunta el síndrome postvacacional amb el canvi de temps de la tardor. Clar, si això s'allarga més de 3, 4, 5 setmanes, estem pensant que pot estar començant una depressió o un insomni crònic. Si no sabem regular, què pot passar? Que tu vinguis i tu arribis a l'estiu regular, vale? Agafat per agulles. I llavors arriben les vacances, hòstia, sembla que vaig millor. Ve el dia a dia i clar, allò que tenia el juliol o el juny, que ja no anava gaire bé, després de l'estiu, semblava que l'estiu respirat una miqueta i torno a començar i llavors empitjoro. Llavors és veritat que la tardor, després de les vacances, a vegades és l'inici de quadres depressius, d'ansietat, d'insomni, que estan una mica larvats, que estan una mica amagats i que apareixen en aquella època.
Fem una mica la fotografia de l'estat actual de la salut mental en la nostra societat, sobretot de la pandèmia cap aquí.
Vale. Clar.
És difícil, eh?
El programa podia durar dues hores.
No, ja. Fem una mica més telegràfic.
Mira. No sempre és sinònim societat avançada de millor salut mental. Al revés. Vale? Moltes vegades, quan més avança la societat i més comunitats hi ha i millor qualitat de vida tenim, teòricament, pitjor estem. Una societat, moltes vegades societats amb situacions molt complicades tenen menys problemes psiquiàtrics perquè al final tenen que sobreviure. Ja fa molts anys que detectem que està augmentant la patologia psiquiàtrica. Jo vaig formar a l'Hospital del Mar, vale? Fa més de 30 anys, un lloc molt determinat de Barcelona, amb una patologia molt determinada i amb una forma de viure que era els anys 90, la Barcelona Olímpica, que la patologia psiquiàtrica ha canviat radicalment. A mida que passem anys, ens anem complicant més la vida. La patologia que tenia jo no tenia res que veure amb els mòbils, ni amb les redes socials, ni amb l'estrès que tenen certes empreses, ni amb no poder desconnectar a casa perquè t'envia missatges en l'ordinador al teu jefe a les 3 de la matinada, que tens que estar connectat tot el dia, ni amb la forma de viure d'avui en dia. Hi havia unes estadístiques que deien que la població a Espanya, el PIB, el 30%, em sembla que era produït per ramaderia, pesca, agricultura, i solament el 30% era serveis. A dia d'avui, el 70% són serveis, i l'altre 30% és industrial, i ramaderia, agricultura, és un 2%, que vol dir que la gent ha canviat la forma de viure. Vivim molt diferent de com vivim abans. Aleshores, tot això ha augmentat la patologia psiquiàtrica. Anem sumant factors. Què ha passat amb la pandèmia? Som immortals, no? A l'any 2020 ningú es posava... Bueno, no passava res. Avançava la ciència, el càncer es cura millor, un virus, bueno, jo era la difteria de la meva àvia, la tosferina, allò... I de cop i volta, una merda de virus mata a milers de persones. Jo vaig estar a l'UCI 3 mesos. Vale? per un virus, no tenia cap patologia, agafo el Covid i passo de no tenir cap malaltia amb 55 anys a entrar a l'UCI amb una setmana. Vaig estar 3 mesos a l'UCI i 6 mesos ingressat. Això, a la societat, és, hòstia, què passa de cop i volta?
Ha estat un cop.
Clar, de cop i volta tu penses que no et passa res, de cop i volta és una cosa, et quedes a casa, la gent deixa de comunicar-se, no surt, no pots fer esport, no pots parlar amb els amics. Hi ha molta gent que encara no s'ha recuperat, que encara està tancada a casa, que encara no fa vida normal, que encara no ha viatjat. Clar, ens ha deixat... Quan a tu et diuen, tu tranquil·la que no et passarà res, i al cap d'una setmana te la foten, hòstia, com m'adapto a aquesta situació jo ara? Aleshores, clar, aquest Covid ha accentuat tota la resta de problemes que explicàvem abans. Llavors, clar que s'ha disparat. Anem recuperant? Hem recuperat una part hem recuperat, però la societat ha quedat tocada. I la salut mental, evidentment, és conseqüència de com està la societat.
Però podríem dir que el que sí ha canviat i a millor és que segurament s'ha trencat el tabú.
Sí, això és una... És un avantatge i un desavantatge. L'altre dia ho comentàvem amb un grup de companys i amb pacients. Que hi hagi més informació és bo. És bo perquè realment la gent té menys por d'anar al metge, d'anar al psicòleg, d'anar al psiquiatre. Però també hi ha una part dolenta, que és que tenim molta més informació a la base i llavors, d'alguna manera, o bé es potencien certes patologies. Hi ha gent que es pensa que està pitjor del que està. Clar, perquè en meus redes socials que es parla molt de psiquiatria, i després és veritat que si jo tinc molta informació, moltes vegades tampoc vaig al metge perquè ja em donen informació, un diari o el chat GPT o l'intel·ligència artificial. Ara hi ha psicòlegs que han muntat plataformes que tenen els pacients per intel·ligència artificial, ja no són ells, és un programa d'ordinador. Aleshores, que hi hagi més informació és bo, però també tenim que anar amb cuidado perquè si no donem la informació exacta, parlàvem abans, crec que estàvem parlant, no?, amb la teva companya, d'aquests casos de gent que es suïcida perquè demana consell al chat GPT. Clar que és bo tenir més informació a la societat, però té que ser una informació bona, no negativa.
Per tant, debat d'aquests arguments que ara estava fent servir, quins consells pràctics podem donar a la ciutadania per tenir cura de la nostra salut mental en el dia a dia? I jo entenc que una de les primeres qüestions és, si hi ha la necessitat, si es detecta que necessitem ajuda, és anar a un professional.
Clar.
Anar a un professional.
Clar. Tu quan tens dificultat amb el dia a dia, quan et costa el dia a dia, quan et costa anar a treballar, quan et costa relacionar-te, quan notes que has perdut l'interès per les coses, quan notes que qualsevol cosa et provoca o una crisi de pànic, d'ansietat, o bé un episodi d'irritabilitat i agressivitat, quan no dorms per la nit, tot això són símptomes d'alerta. Si això dura més temps del que té que durar, tens que demanar ajuda. Perquè el professional és el que pot orientar. Llavors, quina és la tasca? Ja t'ho explico, si vols. La tasca del professional, primer, identificar el problema. No és veritat que les medicacions, a vegades, la medicació és necessària molts cops. No és sempre necessària, ni és una medicació, ni és l'únic remei. La medicació és imprescindible en moltes ocasions, si hi ha una patologia important, però té que venir acompanyada de moltes altres coses. No solament. Crec que m'estic adelantant alguna cosa que em volies preguntar, però tenim, a part de medicar-nos bé, amb un professional, el professional moltes vegades el mira. El psiquiatre ens pregunta. Els psiquiatres tenim dues tasques molt importants. La primera, convèncer el pacient que es mediqui, perquè clar, a vegades la gent ve amb moltes reserves i tens que dir, escolta, no, tranquil·litzar-lo. I la segona, que és més difícil, em sembla la mentida, però més difícil, és aconsellar a la gent que canviï certes coses. Hi ha gent que diu, no, medica-me res més. No, un moment.
Hàbits. Clar. Estem parlant d'hàbits.
Hàbits. Horaris de son, activitat física, alimentació, relació amb la resta de les persones, temps d'ús de redes socials. Tot això és vital, sortir a la muntanya. Mira, pensa que al final el psiquiatre tenim una part, tindríem que tenir una part, evidentment, de metge, però també tenim que ser una mica antropòlegs, una mica filòsofs i una mica historiadors, no? La societat ha canviat absolutament. El ser humà és el mateix, però 100 anys després li estem demanant coses totalment diferents. Els nostres avis, al poble, no tenien llum. Quin horari de son feien?
Falta la llum natural.
Parlaven.
Clar.
Si tenia sort de ser una persona més o menys formada, llegia. però el que feien era converses, es transmetien les coses de manera oral. Es llevaven pel matí, quan sortia el sol, i es demanava a dormir quan el sol se n'anava. I què feien la resta del temps? Miraven el ChatGPT? Miraven la televisió? No, pensaven, meditaven...
O s'avorrien.
Descansaven o s'avorrien. O s'avorrien. Aleshores, ha canviat tant la societat que estem fent que persones que han viscut d'aquesta manera durant milers i milers i milers i milers d'anys, ara viuen sotmès una situació totalment diferent. Clar, com no els hi pot costar a la gent adaptar-se a la nova vida? Doncs clar que els hi costa adaptar-se, perquè estem provocant una societat amb una sèrie de condicionaments totalment diferents. Aleshores, que hem d'intentar recuperar el que és bo. Què és bo? Comunicar-nos. Què és bo? Tocar-nos. Què és bo? Parlar. Què és bo? Sortir a passejar a la muntanya. Què és bo? Tenir una bona salut física. Què és bo? Alimentar-se bé. Tot això és bo. Si ho perdem, encara ens costa més adaptar. O sigui, podem viure en una ciutat apilotonats, amb uns horaris, però apaga el mòbil a tal hora, no tira molt més tantes hores, llegeix, parla amb la teva dona, parla amb els teus fills, surt amb els amics. Si el que fem és ens acostumem a viure d'una forma que no té res a veure amb la nostra espècie, el que estem provocant és accentuar les malalties.
O sigui que l'objectiu podria ser allò que ja hem esmentat abans, que és trobar l'equilibri.
Correcte. Absolutament això, trobar l'equilibri. Al final l'equilibri és: tinc una vida que es correspon a l'any 2025, però visc amb una forma de viure que es correspon amb el millor per a l'espècie humana. Si el 2025 pretenc viure com un robot, com una màquina, com una nova espècie, no li diem homo sapiens sapiens, li podem dir homo sapiens modernus. El que estem fent és que aquesta persona, si no té uns hàbits i un horitzó de vida concret, el que estem és provocar que apareixin patologies, segur. I llavors, quan rasques una mica a la consulta al psiquiatre, acabes trobant moltes situacions que venen d'aquí, d'aquesta vida incorrecta durant anys i anys i anys. I el que és pitjor, molta gent ha començat ja de jove, perquè clar, si els nostres nens, els joves, d'entrada el model que els donem de vida és un model que no és adequat, no és que agafin patologies amb 50, és que ja amb 20 ja la tenen.
Doncs jo crec que hem fet una pinzellada a la situació actual de la salut mental a la nostra societat, sobretot en una època en què doncs ens hem d'adaptar, no? A les noves rutines. Però jo crec que de la salut mental ens n'hem d'ocupar cada dia una miqueta, per anar bé. Doctor Antoni Arumí, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, moltíssimes gràcies per passar novament pel Connectats. Que vagi molt bé.
A tu moltes gràcies i ens trobem un altre dia. Bon dia.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda, per tant, posem el turbo, anem ràpidament a presentar les nostres tertulianes d'avui. Ana Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballeu per la cultura. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carme.
Tot bé?
Tot bé.
Tot bé, vinga. Doncs Míriam Ocendo, activista Sabadell, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com esteu?
Tot en ordre, sí?
Tot en ordre, sí. Bueno, potser aquesta o la setmana vinent serà la meva última setmana fins al gener-febrer, més o menys. Així que potser m'acomiado aquesta fins després de Nadal. Sí, la vida, tu, que et fa canvis d'horaris i d'històries i una s'ha d'anar adaptant.
Tu no et preocupis, nosaltres t'esperem. Quan estiguis disponible ja saps on trobar-nos.
Perfecte, et trobarem a faltar.
Ja vosaltres
et trobarem a faltar, Míriam.
Però segurament el dimarts vinent jo crec que encara podré rascar, eh? El dia 30 encara podré rascar. A veure si ens tornem a trobar.
Efectivament. I deixeu-me que presenti l'última tertuliana de la tarda d'avui. Montse Moral, farmacèutica i rotària. Montse, bona tarda.
Molt bona tarda i saludo a les companyes que ara ja tornem a començar, eh? Setembre, tot torna.
Tot torna. Fins i tot les tendències...
Com ho lliga ella sempre, tot, eh?
Vinga, segur que heu sentit a parlar d'aquesta enquesta que va fer La Vanguardia i que va publicar, crec, el cap de setmana, una enquesta que apunta a l'auge de la ultradreta catalana, que es dispara i que estaria en disposició de disputar la segona posició tant a Junts per Catalunya com a Esquerra Republicana. Vaja, que els vents que bufen, i bufen arreu, també arriben aquí a casa nostra. Però m'agradaria preguntar-vos per què a casa nostra, vull dir, ja sabem que és una tendència generalitzada, no?, i que una mica s'encomana tot això, però per què a casa nostra també acaba arribant aquesta fotografia?
Val? Home, el nacionalisme penso que és un punt, no?, que aquests últims anys ens ha estat de baixada i potser moltes persones doncs troben una resposta, que per mi la veritat és que és una resposta totalment errònia, però potser troben una mica de xupluc o respostes en un nou partit on el nacionalisme, no?, i el catalanisme es posa al centre, tot i que per mi el que posa al centre és el feixisme i uns discursos d'odi. I a part un liberalisme econòmic que totes aquestes persones que potser donen veu en aquest partit no són conscients de com els acabarà afectant a nivell laboral, a nivell sindical, a nivell de serveis públics, perquè això no és gratuït, no? Tota la moguda d'aquesta senyora Orriols no només és racista, que és en el que molta gent i comulga, diguem, sinó que hi ha moltes altres coses que jo crec que se'ls hi passa de llarg, no?, a alguns votants, perquè només veuen doncs un catalanisme molt pur i un racisme doncs atroç, diria.
Més opinions.
Vinga, és que fa difícil de dir. A veure, a mi evidentment no m'agraden aquestes els extremismes, no? Però per cap cantó, no? I clar, fa una mica de glaça una mica, no? Llegir això i que ve, com que ve del nord, no ve de Ripoll, doncs és una mica que ens deixa freds, no?, aquesta tendència. No, a veure, jo crec que ha de ser, aquesta enquesta ens ha de servir poder per ser més actius, els que pensem que els drets humans són el que hem de posar sempre en primer lloc a les nostres prioritats, com les persones, no?, totes les persones, no les meves, les blanques, les que són d'aquí, perquè tothom necessita, tothom té dret a viure, no? Però hem de racionalitzar-lo, hem de coordinar-nos, hem de fer-ho el millor possible, no és ganes de fastidiar ningú, però a veure, jo sabia que havia d'estudiar, treballar i guanyar-me la vida, no esperant mai que ningú em donqués les coses, pues però vaig tenir oportunitats per poder estudiar i guanyar-me la vida. I jo venia de molt a baix, no? Pues jo penso que altra gent també ha de tenir aquesta oportunitat. I hem de ser, no sé, sobretot respectuosos amb les persones, carai, que estem parlant de sers humans. I llavors hem de gestionar bé el que tenim, perquè tant la immigració com els treballs, com els estudis, tot hauria d'anar millor coordinat i no trobar-nos amb el que ens estem trobant ara. No podem culpabilitzar els que venen de fora. El meu fill, que té una carrera, va tindre que marxar d'Espanya quan la crisi i se'n va anar a França a treballar. És un immigrant, el meu fill. I com ell, molts dels que venen no són gent tonta, hi ha gent que ve amb estudis. Us en recordeu quan a Síria la gent marxava? Marxaven enginyers, marxaven metges, a veure, la gent vol viure en pau, vol tindre una oportunitat. Clar. I això és el que s'ha de posar en primer. Però ho hem d'organitzar i ho hem de fer-ho bé. Però no amb fòbies ni amb... No sé, jo no barreres cap, ni una. Però sí organització i sobretot humanisme. Humanisme.
Ana Maria.
Quan l'extrema dreta va començar a pujar tant a Europa, ens semblava que a nosaltres no ens esquitxaria.
Exacte.
Vull dir, ens ho miràvem. Ens ho miràvem com, oita tu, no? Oita, o adelantats que estan a Dinamarca i a Suècia, i oita, i el feixisme. I que... Llavors, ja clar, entra Itàlia i pensa, hosti, això ja se'ns acosta una mica més, no? Està al Mediterrà i tal. Però... igualment ens ho miràvem com no, nosaltres no, i nosaltres què va, no? I ara que ho tenim aquí, ara ens rasguem les vestidures. Ja no tan sols per la senyora Orriols, eh? És que Vox està pujant com l'espuma a dintre del nostre petit país. Vull dir, també ens semblava que això era una cosa d'Andalusia, de la Maceta espanyola, i ara ho tenim també aquí dintre casa nostra. Llavors, clar, jo no ho sé en què ens hem equivocat durant els 50 anys que portarà dintre de poc mort el dictador, perquè, hosti, ens estem tornant a equivocar amb tot. És que, vull dir, ja ho sé que l'home no pren mai, que la història és cíclica i que tot, no, tot torna i tot plegat, però és que, clar, i després jo les xarxes socials, perdoneu-me, però és que l'altre dia ho dèiem amb el meu home, 2 minuts que encens les xarxes socials i t'agafa un emprenyament.
Sí. Ara ho deia la Montse.
Per tots cantons,
Sí.
Per tots cantons, que clar, penses, hosti, és que no hi ha res que ajudi una mica, el que deia la Montse, posem una mica d'ordre. Vull dir, posem una mica d'ordre, però amb humanitat.
Amb humanitat.
Amb empatia, amb pensar que són persones que ningú marxa de casa per voluntat pròpia. Ningú.
Ningú,
vull dir, el fill de la Montse va marxar a França perquè aquí a la seva carrera no devia tindre sortida. O la
2008,
sortida que devia tenir econòmicament era un desastre.
Clar,
llavors, clar, això no ens hi podem trobar tots.
Clar.
Però això s'ha perdut,
Sí, però en aquest
s'ha perdut sentit, amb l'immigrant i s'ha perdut amb el veí i s'ha perdut
amb tothom. Això t'anava a dir, que no només amb algú de fora. Vull dir, ara, qui coneix els seus veïns, el seu bloc, no?
El respecte, l'empatia, no l'han perduda. Vull dir, ja està, no hi ha res més, escolta'm. Ara ja et dic quina solució podríem posar, a on tots plegats ens hem equivocat. Ojalà ho sapiguéssim per posar-hi remei, però
a veure,
em dona la sensació també que ho estem mirant,
Ho estem mirant, què vols dir, que no fem res, que ens ho estem...
Que estem mirant la pujada de l'extrema dreta, també ens l'estem mirant. Vull dir, entre tots plegats,
En teoria, si no s'avancessin eleccions, tocaria el 2028. No? Si no m'equivoco.
Sí, estem a 27.
Estem a 2 anys. Però vosaltres veieu el
27. El 27.
Sí.
El 27
al maig hi ha municipals, em sembla. Que
sí, que al final això també és un reflex una mica del que pot...
Però veieu...
Exacte.
A les grans ciutats, clar, perquè després dels pobles ja sabem que es vota la persona, no?, i no el partit, però...
Però a les grans ciutats serà
on
veurem el què.
Però vosaltres confieu que els partits tradicionals seran capaços de tombar la truita i fer que això faci un gir? Perquè, clar, en aquesta mateixa enquesta...
Mira, per fer la truita fan falta ous.
Ja.
I em sembla que aquí no n'hi ha, enlloc. O sigui, en cap partit d'aquests tradicionals, ni Junts, ni Esquerra, ni la CUP, ni els comuns, ni ningú aquí posarà una mica de seny, perquè al final jo crec que té molt més pes tot el que es fa des de xarxes socials, no? Com treballem segons quins mitjans, qui financia aquests mitjans, quins discursos es vol que es difonguin, no? I evidentment el que dieu de les xarxes, hi ha cada influencer que ho veus i és que t'entren ganes de plorar, perquè a més és com des de quin punt està parlant aquesta persona? O amb quina memòria històrica està parlant aquesta persona? Amb cap. Ja. Llavors a mi aquí em tremola tot.
Ara, Míriam, ara que parles de la memòria històrica, quina memòria històrica ha de tenir... Això és un cas real, M'ho acaben de comentar fa uns minuts. Però quina memòria històrica ha de tenir una nena de 9 anys que diu... que amb Franco, millor.
Ah, ja, bueno, clar.
Que hi ha moltes coses per arreglar. que hi ha molt gitano i molts moros.
Ah, ok.
Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. O sigui, una criatura, sí, bueno, perquè, una criatura amb 9 anys...
A l'Instagram a tope o al TikTok a tope i aniran sortint, doncs, tota aquesta jauria de gent que no sé qui els hi deu pagar, perquè al final, vull dir, els hi deu pagar algú, no? Perquè o són tontos ja de naixement, perquè sincerament a mi a vegades m'ho fan pensar, perquè si fan cada discurs que dic o t'han pagat o realment no t'has enterat ni estàs ubicat a la vida, ni qui ets, ni d'on vens,
però,
ni
on però vas. Aquest és un discurs però, que aquest... em sembla que també es mama a casa, eh?
Sí, i tant, com a mestra et puc assegurar que a mi un nen de 8 anys em va dir que és que les dones no sabem conduir. Em va dir un nen de 8 anys i li vaig dir que jo amb 21 anys de carnet havia tingut 0 accidents i que tenia tots els punts, que ell quants punts tenia? Perquè, no, anem una mica a això. És un reflex continu de casa. Ostres. A vegades, quan no saps com és un
problema,
nen,
el problema convides els nena... pares. Sí, el problema d'aquesta nena de 9 anys és que hi ha uns pares al darrere.
Clar, evidentment.
Perquè, sí, clar, sí. Aquesta nena, ella per si mateixa, 9 anys, no té capacitat de fer un TikTok o d'entrar a Instagram o
qualsevol cosa d'aquestes. Ui, que no. I tant, que sí. Tant... Jo tinc alumnes de 5 anys que tenen el mòbil a sota del coixí i es passen la nit mirant TikTok. Hola. O sigui, això però és real.
Per crear, sí, per crear ella... Sí, però per crear ella... el contingut, vols dir?
Hi ha
uns pares que els hi encanta veure la nena per xarxes.
Us sorprendrien moltes coses.
Bueno, jo potser, com que ja m'hi poso en el pitjor dels casos, potser ja no. Però la situació és de traca, vull dir, és esgarrifós poder escoltar, i això us asseguro que és una situació real que s'ha produït avui i que m'ha arribat. És que jo, clar, aquesta mateixa enquesta que ara parlàvem també explica que la principal preocupació dels catalans és la política.
No és la vivenda?
L'habitatge i la immigració són els que acaben de completar el podi, però la primera seria la política o la falta de política. Coincidiu?
Sí, a mi m'ha semblat que deia que això, la desafectació de la gent enfront als líders polítics, que falta lideratge, no? La gent... jo crec que els partits són molt partits, són estructures molt grans que s'han de mantindre, hi ha molta gent a mantindre, i fan molt bé l'obra teatral, però després al darrere no hi ha execució, no es veu que facin feina.
Perquè precisament...
I la gent al final et decepciones,
Precisament el resultat d'aquesta enquesta no és una mica conseqüència d'aquesta falta de política dels partits tradicionals?
Sí, totalment. Al final és aquesta també falta d'organització, inclús local, no?, que es té... i que, no sé, penso que al final les propostes independentistes han deixat de ser inclusives i al final t'ha desdibuixat tot una mica. I aquests, com sembla que ho tenen tot com tan clar, que al final és tot mentida, és un personatge, no? Perquè evidentment ningú té clar. I digue'm quines polítiques concretes faràs en qüestions migratòries. No em diguis que han de marxar, val, com, quan, on, no? És com tot això no està desarticulat, vull dir... Només hi ha frases de hooliganisme, a vegades, no? Et trobes, però els altres tampoc fan una resposta política ferma, ni creïble, ni segura. Llavors és això. Jo penso que sí que la política... Per mi tot és política, totes les decisions que prenem a la vida tenen darrere un què. I per tant, sí que per mi sí que seria una de les primeres preocupacions, perquè l'habitatge es soluciona amb polítiques públiques ben fetes. Temes de migració, de seguretat, també solucionen temes polítics. Temes d'educació, de sanitat, etcètera, etcètera. Al final, tot es desenvolupa a partir de fer unes bones polítiques, però no és així.
Sí, falta molta educació, el que deien abans, de ciutadania, de convivència, de respecte...
Sí, els valors...
Dels valors, i evidentment, amb això que deies dels nens, que ens sorprendríem, sí, jo crec que hi ha molta realitat...
Porto 22 anys treballant amb infants, des dels 16, 22 anys, i els últims 8... És que ha canviat radicalment coses bastant pures de la infància, no? S'ha desdibuixat molt el que és la infància, quan comença, qui comença quan, no? Perquè depèn de quin accés li donin les famílies normalment a xarxes, doncs hi ha unes converses entre nens de la mateixa classe que no són de la mateixa classe. No sé si m'explico.
No,
uns tenen a un nivell espectacular de, bueno, de saber coses que no haurien de saber i de veure coses que no haurien de veure, i els altres, per sort, segueixen sent infants. Però clar, és com, què? Es queden els altres com, això què és? O d'on surt tot aquest... o totes aquestes imatges o tots aquests discursos. Sí. I llavors, clar, hi ha una dissonància brutal.
Jo m'he quedat amb les ganes de saber quines són les amistats d'aquesta nena de 9 anys.
Sí, bueno...
perquè també ha de ser molt curiós.
No o sé deuen si, al, si al la... bar o alguna amb els pares i escoltar potser... els cunyats de turno.
Ves a saber què.
És que la informació s'ha tornat desinformació en les xarxes. I llavors una persona assevera qualsevol bestiesa de les pitjors que et puguis arribar a imaginar i automàticament, jo dic, surten tots els palmeros, habidos i por haver, que diuen, ai sí, això sí, perquè jo, això sí, que tant, que tant. I arriba un punt que la gent diu, ah, ho vist? Ho i dius, és que, mira, això és igual com amb la intel·ligència artificial, no? Aquests muntatges
ja
que
patirem,
estan fent...
patirem
d'ajuntar... ajuntar persones mortes amb persones sí. vives i persones que foten animalades, que jo penso, però Déu meu, què és això, no? L'altre dia en Paul McCartney tocant-li sí. la guitarra a una sí. persona que s'estava morint, i jo dic, però què és aquesta animalada? I la gent, oi, quin bon cor, i sí, per què hi ha anat? Però què cony ens esteu dient si això
seria un holograma, muntatge? Ana Maria.
És que clar, sí. i dius, hosti, però això... I clar, i s'ho empassen, i s'ho creuen.
Sí, l'altre dia sortia també, sí, sí, el Lamine Yamal amb la nòvia aquesta, la Nicki Nicole, que deien, ja ho han deixat, i sortia ella com amb una altra, i la gent allà insultant-la, i després un posava, no, no, que això està fet amb IA, o sigui, sí, fins ara, que no teníem IA, ja la liava amb informacions que no eren certes, ara que la gent et diu, no, no, és que ho he vist.
Sí, al final, clar, que la gent estarà desorientada, no és sabràs que... què creure.
Doncs ara... imagina't les persones... més vulnerables, no? O sigui, tant la gent gran com les criatures, persones amb... Doncs que la salut mental penja d'un fil i tot això el que fa és que trenqui el fil. O sigui,
a mi em preocupa els joves, el futur.
A mi molt, moltíssim. Molt, com a mestra és molt preocupant.
S'ha d'explicar bé el que és real, el que no és real i conèixer les coses, però
home, és que el més complicat és discernir entre el que és real i el que no. Perquè tu ho pots explicar, però quan t'hi trobes... a veure, com saps si allò és real o no? De totes maneres, jo no sé si en el pitjor o en el millor dels casos aquest fenomen, perquè tot és cíclic, com dèiem abans, sí. acabarà passant com el cas de Ciutadans, que un bon dia van aparèixer, van sí. agafar molta empenta, sí. molta força, sí. i ara ha acabat. Sí.
Res. Quan la gent va veure sí. que tot era fum i tot eren eslògans i no hi havia realment unes polítiques, sinó que eren sí. hooligans, doncs ja està.
El que però, passa que l'adreça, començant
però des de Ciutadans...
A veure,
des de Ciutadans ens han quedat el problema de la llengua, eh? Sí. Recordem tots que el problema de la llengua... això és una herència de Ciutadans, eh? Sí, sí. Vull dir, les escoles eren immersives i no hi havia cap problema, cap, ni un, ni manant al PP. Cap. I van arribar aquests senyors i van començar el castellà, la van liar i encara ho tenim aquí, eh?
Sí, encara estan amb el 25% i tant.
Ah, ells han desaparegut, però punyet, han deixat una bona herència, eh?
Sí, sí.
Han deixat...
Sí.
Montse, què anaves
no,
a dir?
No, que l'extrema dreta, a veure, no crec que tant de bo passés com els Ciutadans, no? Però que desapareixessin, però no desapareixen perquè sempre hi ha hagut un remanent, sempre n'hi ha... I ara, lamentablement, tenim un gran dictador, perquè per mi és un dictador, el Donald Trump.
I tant.
I aquest és un... A veure, hem arribat al punt de que ja no es pot ni opinar. És que és molt fort, aquest home. S'ho passa tot per on li sembla. I ara, inclús, també està fent unes declaracions sobre el paracetamol.
Sí, ara ho he llegit avui, però no ho he acabat ni d'entendre. Sí, sí.
Ella ha decidit que el paracetamol provoca autisme i, per tant, ja també te parla d'un medicament que cura l'autisme.
Clar, és que com
a... quan l'autisme... A veure, tot és business, aquest home és business.
És business.
Tot el de Gaza, tot el de la Gaza és per fer apartaments a la platja.
I tant.
I és un pla...
Sí, és per fer un nou marinador ciutat de genocidio, ¿sabes? O sea, és que horrible.
Jo no ho entenc com... No sé com...
Bueno, perquè al final la bandera de tothom ara és el dòlar, no? I aquest dòlar... Al final, Aliança Catalana, molt catalana, fins que tinguin el dòlar davant també, ja et dic jo, eh? Perquè aquests al final són uns liberalistes econòmics i em sembla a mi que els hi dona igual... I el que parlàvem abans, no?, del fill de la Montse que va marxar, sí, però és blanc, no? I aquí hi ha un tema de quins immigrants ens molesten, perquè aquí a Barcelona està ple d'anglesos, alemanys, francesos, els expats aquests que cobren aquí, s'ho gasten al seu país, i aquí no deixen un duro i només ens estan destrossant els barris amb cafeteries amb cafès de 6 euros. Vull dir, mira, a mi em preocupa aquesta immigració, no la del meu veí de baix, Moja, que té 5 nenes i les està tirant endavant treballant, honradament com a paleta i la seva dona netejant escales. Vinga, home. És que...
Ja que parlaves de turistes, ens hem quedat amb un tema que segur que us hagués agradat tractar, però avui no tindrem temps i deixarem els deures pels que venen. Perquè, com a conseqüència d'aquest turisme, vosaltres teniu a les vostres ciutats mercats gastronòmics, aquells mercats com els que van començar a comparar-se amb els de Sant Miguel, de Madrid?
El de Madrid.
No, a Badalona no. A Badalona no n'hi ha.
A Badalona no.
A Sabadell?
Sabadell s'estan convertint en supermercats.
Els mercats en supermercats.
El mercat, la part de baix és tot un consum, el de Creu Alta ja estan fotent un condis al costat, bueno, tot... desdibuixant també el que és un del comerç.
I aquí a Sant Cugat, dels diferents comerços que hi ha, mercats, el Mercat Vell...
El Mercat Vell és
el primer mercat es va convertir en un mercat gastronòmic.
Sí,
amb alguna parada per atendre les necessitats dels veïns.
Dels veïns.
Que en res han acabat desapareixent i al final allò no ha resultat.
Ara s'estan reinventant.
Ara s'estan intentant recuperant, però ja veurem. La Boqueria era avui que havia de decidir sobre què apostar. Sí, sobre aquest model de turisme o bé dedicar-se als veïns. En parlarem demà, ho hem de deixar aquí, senyores.
Vinga.
Que vagi molt bé la tarda.
Míriam, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau. 91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
El 29 de setembre, el Teatre Auditori Emma Vilarasau viurà una nova edició de la Nit de l'Esport de Sant Cugat. Una gala plena d'emoció, amb el lliurament dels 24ens Premis Esport en Marxa, que enguany reconeixen dues temporades, la 23-24 i la 24-25. L'acte, conduït per Àlex Corretja, comptarà amb música, dansa i una taula rodona amb figures d'elit i moltes sorpreses. L'entrada és gratuïta, amb aforament limitat. Reserva la teva invitació a cugat.cat. Viu la gran festa de l'esport santcugatenc amb Cugat Mèdia.
La nit de l'esport compta amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda i Sorea, i amb la col·laboració de Ajuntament de Sant Cugat, Car Sant Cugat, Centre Núria Cavaller, Club Helsing Sant Cugat, Elia Garden, Flash Barcelona, French Kiss, Fundació Vina, GPU, HP, Momotaro, Sacum, Sant Cugat Esports, Taller Geroni de Moragues i tot Sant Cugat.
91.5 FM.